Havent fet un cop d'ull a l'actualitat, és moment ara del temps de portaveus al Sempre amb tu. Abans de marxar d'aquest pont de Tots Sants, ens visiten al nostre programa els regidors d'Esquerra Republicana, Maite Puig i Vicent Lleó. Regidors, com estan? Benvinguts, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Anem a repassar, com sempre, actualitat municipal, temes que són notícia i, de fet, ho explicàvem ara als serveis informatius, aquesta rotonda que s'ha instal·lat de manera provisional, si es pot dir així, perquè no està consolidada amb obra civil, però sí que està en funcionament a l'entrada de la població, en concret en aquesta intersecció entre la carretera TV-3025, la que entra al municipi, l'accés al centre històric i també l'accés a la part de Cala. Primers dies en posar-la a prova per veure com respon, per veure com funciona. Bé, com s'ha decidit una mica, expliqui'ns també com a membres de l'equip de govern a fer aquest canvi, no?, a l'entrada del municipi, perquè evidentment doncs, recordem tots que allà hi havia fins fa pocs dies una intersecció. Suposo que l'augment de vehicles, no?, o l'augment del municipi feia també estudiar canvis, no?, en aquell punt, en aquell enclavament.
Pues la veritat que aprofitant la millora del ferm, pues vam estudiar, vam plantejar la configuració d'una rotonda aquí amb més accés. Com saps, és el punt d'entrada, és el punt d'entrada a la part de Cala, a les escoles, és el punt d'entrada al centre històric, és el punt d'entrada a la zona de l'estació, el Carregolla, etc. I també és l'entrada, diguéssim, de la gent també que va a la zona esportiva i camp de futbol, no? Vull dir, clar, allí a vegades a l'estiu, i no cal l'estiu, a vegades a diferents dies de l'any importants, però allí sembla ser un nus de gent esperant i parada, i clar, fer aquesta prova, aquesta millora, jo crec que funcionarà. No obstant, doncs, parlant amb els tècnics, m'han dit de fer aquesta prova, de fer-la petita, perquè com que passa el tràfic, passen, com saps, molts tràilers per a donar menjar als peixos, l'activitat econòmica que genera el port pesquer, el pas de camions pues, no, tampoc no es podia privar. I ara farem aquesta prova, esperem que funcioni i en un futur no molt llunyà, pues, també millorant l'accés al Carregolla i la zona de l'estació, part de dalt de l'estació, fer una rotonda pues, més adient i més bonic, més dintre del territori, que pugui millorar els accessos.
Entenc que evidentment és una necessitat aquesta actualització, no? I fixar-se en la realitat, el que sí que és cert és que entenem que ara s'estudiarà, doncs, no?, si la cosa va bé. També com que no és obra consolidada, també doncs, si es podrà veure, no?, es podrà intuir si passa un camió per damunt de la rotonda, si passen els autobusos.
Jo t'ho puc dir per experiència, no?, perquè em porto un i passa de moment un camió. El problema és, doncs, són els trailers, diguéssim, que són camions molt
més grans, no?
Molt més grans, però que de moment estan funcionant, de moment encara aguanten les senyals al mig i ningú ho ha tombat, esperem que duri força temps, i això voldrà dir pues, que aquesta rotonda o aquesta futura obra que farem, ja et dic, en un futur no molt llunyà, pugui sobretot millorar l'accés al nostre poble i no sigui un embús com passava passant sovint allí, sobretot a les hores puntuals d'arribar dels nens a l'escola, els autobusos, etc, que en sigui un nus allí, diguéssim, no? I crec que la rotonda allà ja es pot notar com està millorant el tràfic i desenvolupa millor, diguéssim, aquesta
la mobilitat al final.
Aquesta mobilitat del nostre poble.
A part, com dèiem, s'ha aprofitat també per asfaltar aquest tram entre la mateixa entrada de l'Ametlla de Mar i la rotonda dels Braços i Rems, i també doncs, a falta dels últims retocs, esperem avui, també de pintura, en el tram que comprèn la rotonda d'accés a la cooperativa i també a l'entrada en sentit nord a la N340.
Sí, s'ha millorat el ferm que estava més malament, diguéssim, no? La part entre la rotonda de, diguéssim, del Mercadona i la rotonda de l'autopista de la Mella, la zona aquella de la cooperativa, és un ferm bastant nou i per això s'ha decidit substituir el que estava pitjor, diguéssim, i intentar, doncs, ja dic, millorar sobretot l'accessibilitat. Un cop estigui tot pintat, doncs, serà una rentada de cara també a l'entrada del nostre poble i sobretot esperant que aquesta rotonda funcioni bé i sigui en un futur, ja et dic, no molt llunyà, doncs que la intersecció del nostre poble, aquesta entrada, no sigui un caos a vegades com ens passa.
Aquesta és una actuació que es pot veure, que ja és tangible, però hi ha altres actuacions anunciades ara fa pocs dies i que en aquest programa doncs, també va doncs, descobrir, fer una mica d'anunci l'alcalde Jordi Gazeni, en el sentit de que hi haurà nous equipaments esportius a la població. Hi ha damunt la taula ja els projectes d'un nou camp de futbol de futbol 7, de gespa artificial i també una nova pista poliesportiva, en aquest sentit a l'aire lliure, sí, no com un pavelló, sinó a l'aire lliure, al darrere del complex esportiu municipal, per tant, tota la zona esportiva, i per tant també entenc, també, regidora Maite Poll, com a regidora d'esports, doncs, també que contents d'aquest projecte, segurament sigui un dels projectes també més ambiciosos d'aquest mandat, de fet, també, justament amb el pàrquing també de les escoles velles, amb aquest pàrquing Llibertat, doncs segurament siguin dels projectes més grans d'aquest mandat.
Sí, clar, nosaltres hem anat escoltant les necessitats, ja no només que ens arriben, sinó que nosaltres mateixos podem arribar a veure que al poble doncs, se requereixen pel creixement, sobretot, de la pràctica esportiva. I, però bueno, s'ha fet el moment en què realment econòmicament ens han vist prou forts com per poder ser ambiciosos i preveure tots aquests projectes. El poliesportiu és una instal·lació que hi ha overbooking, o sigui, hi ha moltíssima demanda, és l'única instal·lació realment per la pràctica d'esport lliure que no sigui doncs, més tipus gimnàs, que està coberta. Llavors, està fet en un barranc, qualsevol activitat qualsevol millora que es puga fer allà, sabem que a la llarga no serà eficaç perquè a l'estar construïda damunt d'un barranc los solament se segueixen movent i llavors bueno, no és una instal·lació que realment puguem treure-li profit a la llarga. Llavors havíem de fer un gir als pensaments que teníem d'arreglar el poliesportiu i bueno, havíem de mirar endavant i aprofitant doncs, tota la zona esportiva que teníem i tot l'espai que podem arribar a aprofitar, vam decidir doncs, començar a fer uns projectes. Llavors, com molt bé has dit, volem fer la pista poliesportiva a l'aire lliure. Si bé és cert que primer doncs, intentarem fer el que és el paviment, a la llarga sí que es prepararà i estirà pensat per a que allò passi a ser un poliesportiu. Llavors, a més també, el camp de futbol del 7x7, de gespa artificial, com va adelantar l'alcalde, la gespa serà sense cautxo. Bueno, l'hem aconseguit a un preu molt raonable i ens han pogut, bueno, han pogut fer aquesta inversió. També afegirem dins de la instal·lació d'aigües nous elements a la zona de les piscines doncs per fer també la zona una miqueta atractiva. Jo crec que podem estar ben orgullosos de les instal·lacions esportives que tenim. Sí que també, a banda d'aquests projectes, estem treballant per fer de la pròpia instal·lació una instal·lació molt més eficient per si mateixa. Ara és l'hora, lamentablement, que arriba de que s'han de fer tota una sèrie d'inversions per renovar tota aquella maquinària que fa 10 anys allà es va instal·lar. Com els usuaris mateixos poden arribar a veure, doncs últimament hem tingut alguns problemes tècnics amb lo que és la temperatura de l'aigua de les piscines, però bueno, estem treballant en això. Com dic, s'han de fer inversions en la maquinària que hi ha. Perquè, bueno, clar, quan entres al gimnàs doncs veus totes les instal·lacions i potser no arribes a veure tot el que hi ha baix, a la planta soterrada, tota la de maquinària i maquinària que hi ha per fer funcionar doncs, tota aquesta instal·lació. I, bueno, a poc anirem treballant sobre el tema i, bueno, esperem que poguéssim veure ben aviat la pista poliesportiva. Jo crec que és un dels projectes que inclús abans de fer-los ja tenim quasi tot l'horari establert de quanta gent anirà, quanta gent entrenarà, quantes activitats tindran cabuda. Per tant, ja ens podem esmerar prou, ja la podem fer ben gran perquè poguéssim compartir-la entre tots i sobretot doncs, fer-la, ara sí, d'una manera que realment sigui la definitiva.
Uh-huh. Entenc que, evidentment, el plantejament sí que està fet també en aquest sentit per la demanda esportiva i perquè és un del... Entenc que es planteja un camp de futbol i es planteja una pista poliesportiva, entenc que polivalent per els múltiples esports i per les múltiples associacions, no només l'àrea municipal d'esports, també les entitats esportives que hi ha al municipi i que necessiten d'espais per poder practicar activitats esportives, no?
Mira, si... si parlem als que realment són clubs constituïts, hi ha dos clubs en concret que tenen problemes de funcionament dins el poliesportiu. Per exemple, el club de Turling de l'Ametlla de Mar és un club doncs, que porta ara portarà uns 28-29 anys constituït, i el problema que tenen és que tenen prou estructura tècnica com per portar aquí el campionat internacional, però el problema és que no l'han pogut portar fins ara per l'alçada del poliesportiu. Llavors, amb aquesta pista poliesportiva, perdó, serà la manera de que, preveient les condicions d'estructura que han d'haver per a aquests tipus de campionats, doncs portar, fer la construcció alhora d'atendre les altres necessitats, també atendre les necessitats del twirling i així doncs poder atraure aquests campionats que, no oblidem, aporten, turísticament són rellevants. També, per exemple, el club de patinatge. Ara, últimament, aquestes darreres setmanes, el problema que tenen és que no poden entrenar a l'aire lliure degut al mal temps, però, clar, el poliesportiu doncs, és una pista que pel paviment no poden entrenar, les rodes no rellisquen, i si no ho fan a l'aire lliure no tenen un lloc tancat on poder entrenar. Doncs serà una manera també de que tinguin cabuda i de que poguéssim atendre no tan sols totes aquelles activitats que es potencien i es promouen des de l'Ajuntament, sinó també aquells clubs que es vagin constituint al nostre poble. L'important, creiem, des de l'àrea municipal d'esport, sempre ho hem estat dient, l'important és la pràctica de l'esport, qualsevol modalitat, i doncs que des de l'Ajuntament no tan sols es promoguin les pròpies activitats, sinó també doncs, aquelles altres que es constitueixen al poble.
Per tant, que no només siguin les dinamitzades de l'àrea municipal d'esports, també les altres entitats esportives del municipi. Per cert, ja ens parlava de la piscina, sobre aquest tema de la temperatura de l'aigua, i entenc també que estan damunt de tots els temes de manteniment i, per tant, doncs, atendre a les peticions dels usuaris. I una de les peticions o també un dels objectius que s'havien plantejat és que almenys aquella part d'espa que es vol crear una mica en part a la zona doncs, de les piscines, també tindrà aviat una realitat, i és que s'instal·laran uns canons d'aigua i una cortina d'aigua
un sistema a
la piscina petita.
Exacte. Serà com, és per fer-ho més atractiu, és per captar també els usuaris. Realment, la pràctica la instal·lació esportiva no només està pensada que també i és el més rellevant per la pràctica de l'esport, sinó també ho estem obrint a un lloc de diversió i de salut, no? De la mateixa manera que impulsem cursos de ball, doncs també impulsem serveis, no? Oferim serveis que ajudin a la salut i al benestar de totes les persones, des de massatges a dietistes, i ara doncs incorporem, ja teníem aquella zona de l'espa, doncs ara incorporem doncs algo més destinat a la cura de les articulacions, dels músculs, no? I també per fer-ho doncs que la gent vagi allà i es pugui relaxar, que també doncs això era potser el punt. Sí que estava destinat i hi havia coses, però amb això crec que acabarem de complir l'objectiu.
Parlant d'esports, ha mencionat tema turístic, amb aquest interès de poder captar competicions internacionals. Els hi vull preguntar per una qüestió turística que s'ha posat, o que està aquesta setmana ja finalitzada, o pràcticament finalitzada, que és aquests nous distintius de les senyalitzacions de les passejades històriques pel terme de l'Ametlla, pel centre urbà de l'Ametlla de Mar, i també pel port pesquer. Nova senyalització, noves senyals que ja són visibles i que s'han renovat. En el cas del port sí que es mantenen, només hi ha algun petit canvi canviant l'engreix d'horades, que abans doncs sabíem que teníem aquestes granges davant la Costa Calera, s'ha canviat pel tema dels vaixells enfonsats, però on hi ha hagut més renovacions dins del poble, on s'ha deixat de banda la lletra i s'ha apostat per la imatge, s'ha apostat per fotografies antigues que fan reviure una mica, si jo estic a la plaça de l'Església, com era allò fa 50 anys, per exemple.
Pues la veritat que, aprofitant que ens han pogut arribar més imatges antigues del nostre poble, no? Veure com teníem potser una mica buides de contingut aquests antics panells que teníem pel nostre poble, a l'hora de millorar-los i a l'hora de fer-los més visibles i més bonics perquè la gent quan passés per allí, per aquell racó, sapigués com era la cala fa 100 anys o com era fa 100 i pico o com era fa 80, aprofitant que ja et dic que teníem aquestes imatges noves del nostre poble, doncs hem volgut canviar. Jo crec que la millora és bastant substancial i fa que sobretot que la gent que passeja, la gent de fora, la gent que ve, pugui saber com era el poble, que van conèixer els nostres avis, sobretot, diguéssim, perquè nosaltres, jo i la Maite, no l'han vist en moltes de les imatges, no les han vist, ni, i tu menys, Dani.
No, encara menys.
I tu sí, menys, sí. Però vull dir, fa que, sí que segur que aquestes imatges pues, a moltíssima gent gran els porten molt bons records, però sobretot també fa que veure que la gent que ve de fora a visitar-nos sàpiga que la cala com ha anat evolucionant, com ha anat creixent al llarg del temps, com ha anat canviant la seva imatge, que torno a dir, pues, és, jo crec que és una millora bona pel turisme, per a que coneixia la imatge antiga del nostre poble i com érem abans.
És una oportunitat, sens dubte, per conèixer el municipi, però també entenc que també permet actualitzar, no? I tornar a intentar recuperar aquestes passejades històriques. De fet, el compromís del Consistori és intentar-ho fer de cara al pròxim any. I s'ha complementat aquestes passejades també amb uns tríptics, que em sembla, uns díptics, que també s'oferiran des de l'Oficina de Turisme. Al final, la intenció és que qui ve a la cala no només s'emporti la part festiva, la part gastronòmica, fer fotografies a la nostra façana marítima i als carrers del municipi, a les cales i platges, també que sàpigui qui som i d'on venim, no? I aprendre les nostres arrels pesqueres.
No, i tant. Vull dir, la idea d'aquestes passejades, d'aquests panells, és que en un futur, i en un futur ja dic que segurament aquest estiu ja, o abans d'aquest estiu, pues ja podrem fer a tornar a recuperar aquestes passejades pel nostre poble en grupets de gent perquè en diferents idiomes puguin saber com és la nostra història, com som, d'on venim i el futur que tenim també, no? I vull dir, i crec que aquests panells antics necessitaven un rentat de cara, necessitaven una actualització, necessitàvem fer més imatges i menys lletra perquè tots mirem més pels ulls que sapiguem amb aquelles imatges com era el nostre poble, i crec que ja et dic que recuperar aquestes passejades històriques pel nostre poble serà un bé. No obstant, també et voldria recordar que no s'han deixat mai de fer les passejades, tot i que no amb aquest volum que es feia uns anys enrere, però que es continuen fent passejades en grups, quan s'ha sol·licitat s'ha fet aquesta passejada i no s'ha deixat mai de fer.
Evidentment, doncs, sí que és cert que es vol recuperar d'una forma més periòdica, o d'una forma ja més agendada al calendari. Ja que també parlem de la gastronomia, hem deixat enrere aquest octubre també les jornades gastronòmiques de la Rossejat i del País de Llotja. Hem tingut una mica de tots els colors perquè hem tingut caps de setmana, com el de la jornada puntera, de la Diada de la Rossejat i del Pol de la Cala, que van ser amb un temps bo per dissabte, i en canvi el cap de setmana següent doncs ja va ser passat per aigua i venim d'un octubre bastant mullat i ventós. Per tant, doncs hem tingut alts i baixos, tot i això, satisfacció, perquè es van assolir la xifra de quasi uns 500 menús en aquests dos caps de setmana, i per tant, doncs això significa que la gent ve a la cala a menjar i a passar-s'ho bé gastronòmicament parlant, perquè doncs és un dels atractius que es potencia i que funciona.
Un dels atractius importants que tenim al nostre poble és la nostra gastronomia basada majoritàriament en el món de la mar, no? I el plat de l'arrossejat, jo no diria que és el millor, però sí que potser és el nostre plat més llamatiu, més mariner i potser més calero, no? Vull dir, el fet que també aquest concurs l'haguessin tornat a recuperar fent dissabte a la tarda, a demanda també de molts dels concursants, ha fet que, per exemple, aquest any haguéssim tingut ja la participació de 40 concursants, vull dir. Però també no ens deixem d'alegrar-nos també la col·laboració que es fa a la Cofreria de Pescadors, que aquests dos últims anys pues, aquesta relació s'ha fet bastant estreta, que fa que ells, quan fem qualsevol activitat gastronòmica, qualsevol concurs, s'emullien, que mos faguen plats i que també pues, que la gent no vegui, només vegui el plat de l'arrossejat com aquesta vegada, sinó que, per exemple, també vam poder gaudir d'un plat de pop amb patates i allioli, que per cert estava boníssim, i que entre uns i els altres quasi, quasi ens vam anar sobre les 1.000 tapes, no? Vull dir, i també doncs és important. Vull dir, la veritat, les col·laboracions que entre cofradia i ajuntament ja aquests últims anys han estat molt, molt beneficioses.
Sí, amb els fideus i amb l'arrossejat s'han vingut repetint, no?
Sí. Els fideus vam incorporar la gambeta blanca, i sempre també, doncs, vull dir, anem intentant, doncs, a introduir altres plats perquè no només sigui arrossejat, fideus, doncs, que sigui, doncs, una altra mostra de la gastronomia local i fer atraure aquest cap de setmana, doncs, a gent de fora que mos vingui i mos vingui primer a menjar, però també a conèixer el nostre poble, no?
Exacte, una mica també, doncs, no aprofitin per fer un tomet pel poble, perquè vagin, doncs, també pels establiments, per restaurants, evident que participen en les jornades, perquè també s'integrin i entrin pels carrers cèntrics del nostre municipi. Se'ls sembla, tot i que hem parlat de coses ara una mica positives o molt positives, girem la truita, anem a la part que s'ha cremat una mica, perquè justament coneixíem ara fa unes setmanes, doncs, una notícia d'una nova sentència, de la qual l'Ajuntament de la Vinya de Mar ja ha de fer front. Es tracta de la municipalització de l'aigua de Tres Cales, que finalment una sentència judicial tira enrere aquest projecte definitivament. Ja va passar el 2015, ara, doncs, està una sentència definitiva, i obligarà, doncs, l'Ajuntament a pagar 541.000 euros més interessos, uns 600.000 euros, a Aigües Tres Cales S.A. per haver municipalitzat l'aigua amb pocs arguments. Bé, aquí hi ha molt entrellat i aquí hi ha moltes qüestions a comentar. D'entrada, que s'ha de pagar 600.000 euros per haver fet una gestió, entenc, que consideren malament.
Sí, exacte. Bueno, ja, com molt bé has dit, hi ha una sentència de condemna a pagar a l'Ajuntament 600.000 euros i, bueno, nosaltres considerem que aquesta sentència, doncs, se deu a una mala gestió sobre la decisió de municipalització de l'aigua. No es complien els requisits que en aquell moment, doncs, havien de complir per fer aquesta municipalització, i, bueno, ens trobem en la situació, doncs, això més o menys va lligat al que t'he dit abans quan he exposat el tema de la zona esportiva, que, bueno, doncs, a poc a poc això és, lamentablement, és una situació en la que ens hem trobat durant aquesta legislatura moltes ocasions, masses potser, de pagar i pagar i pagar sentències, de patir les conseqüències de l'anterior govern i de, doncs, arribar, doncs, a la situació econòmica que hem arribat. I, clar, doncs, llavors aquesta és una de les problemàtiques i, en fi, bueno, s'haurà de pagar aquesta sentència, aquests diners, aquests 600.000 euros i, bueno, en fi, què més dir-te?
La veritat que el que ens demostra aquesta sentència és la manera de fer de les majories absolutes de Convergència i Unió, no? El fet que ens hem vist trobat en aquesta lectura tantes i tantes i tantes sentències en contra de l'Ajuntament, doncs, fa veure que la veritat, doncs, va ser una legislatura nefasta, que hem tingut de pagar les conseqüències del poble i que n'hauríem de prendre ben bona nota, perquè potser si els polítics mos tanquessin a la presó o mos fessin altres coses o mos apretessin més quan fem aquestes coses, diguéssim, potser no passarien tant. La veritat que no podem anar així pel món, fent aquestes males gestions i que l'haguem de vindre i l'haguem de pagar els altres, que en aquest cas som tots nosaltres, tota la gent del poble, no? I com dic, és quan veus que comences a aixecar el coll per una banda, t'arriben aquestes sentències i té la veritat que no, t'agafa una mala, t'agafa, te fiques de mal, un mal cos, diguéssim, no? Perquè veus, dic, ara que podem començar a reviscolar això, au, vinga, sentència, 600.000 euros. I comences, han vingut unes quantes i esperem que sigui l'última, però desgraciadament crec que no serà l'última. I la veritat, pues, que ja demostra, pues, aquests governs de Convergència i Unió, que quan diuen que jugàvem a la Champions League, no sé quina Champions League jugàvem, però la veritat, que durien jugant altres diners, perquè els estem pagant tots i totes les errades seues.
Clar, és que una de les coses que realment encara a dia d'avui nosaltres ens anem sentint i és que, bueno, que clar, que no parem de parlar de l'anterior govern, que ens dediquéssim a practicar, a fer política, no?, amb la situació que tenim. Clar, però és que el problema és que nosaltres durant els 3 anys i pico que portem de legislatura és que realment ens hem trobat, si no dia a dia, perquè si era una exageració dir-ho, però cada mes, 2 mesos, 6 mesos, sempre algun tipus d'entrebanc que ve i que prové de la gestió de l'anterior govern. I clar, això realment ens ha dificultat el dia a dia, ens ha dificultat poder prendre moltes decisions, ens ha dificultat fer moltes millores, ens ha dificultat moltíssim el pressupost, els diners a invertir en les millores del poble. I, bueno, clar, és un dels problemes. Sí que és cert que quan vam entrar sabíem que hi havia un deute, però en cap cas, cap força política, a excepció de l'anterior govern, clar, sabia quina era la magnitud del problema. I, bueno, jo crec que acabarem esta legislatura amb uns números prou positius, millor del que mos pensàvem a l'entrar. La veritat que mos hem destinat, mos hem dedicat totes les regidories a apretar-nos el cinturó, a intentar oferir el màxim a canvi de lo mínim i a treballar sobretot molt colze a colze totes les regidories i per a poder doncs, traure alguna cosa endavant. No? Molt de voluntariat, aquí des d'aquí els donem les gràcies, òbviament, però bueno, este ha sigut el nostre dia a dia i serà el resum de la nostra legislatura.
Si els sembla, hem parlat doncs, d'aquesta sentència, una pota negativa a nivell judicial, una altra, no sé si positiva o agredolça, la de l'arxivament també de la causa del llaç groc contra l'alcalde, en la que doncs, hi ha diverses interpretacions. No? La Fiscalia fa una lectura i considera que la policia local es va excedir de les seues funcions fent la denúncia col·lectiva quan només una persona podria estar pintant el llaç i tampoc considera que sent que segons l'informe enviat per l'Ajuntament, a més dels requeriments fets per la Fiscalia, doncs que no es costegés en diners municipals el llaç, doncs tampoc se podia considerar per tant que fos un mobiliari públic. Però tot i això, evidentment, aquesta causa que no prospera judicialment parlant. Què en pensen de tot plegat?
Clar, aquí hi ha dos vies a diferenciar, no? La que realment, si es pot dir així, la Fiscalia doncs, ens demanava, ens requeria per donar tota una sèrie d'explicacions i, per altra banda, la banda de la via de que la Fiscalia doncs, estudiava, fiscalitzava la conducta de la policia. No? Comencem per aquesta segona. La Fiscalia va considerar doncs, que aquesta denúncia col·lectiva no era com a tal, no havia de ser com a tal perquè hi havia una persona que es podia individualitzar. Doncs bé, jo aquí, en aquest criteri de la Fiscalia, com a jurista, discrepo per una raó molt simple, perquè la feina de la policia precisament no és individualitzar un acte en concret, si no ho han pogut veure ells. En tot cas, això és feina de la pròpia Fiscalia, que és qui, després de tota una sèrie d'instrucció de la causa, ha d'esbrinar i ha d'intentar individualitzar quina ha sigut la persona, però, per contra, judicialment se'ls hi permet que si no es pot individualitzar un acte delictiu en concret, sí que pot acusar a tots per tot. Alhora també crec que sí que hi havia motiu de delicte, d'il·lícit penal, perquè el que s'estava judicialitzant ja no era la pintada del llaç groc, sinó la pintada de l'escultura. Això és un bé municipal. Aquest sí és un bé pagat en el seu dia per l'Ajuntament, que crec que recordar que poc no ens va costar. I la seva reparació, si no s'hagués fet per gent de la brigada, costava més de 400 euros. Per tant, per què nombro la xifra de 400 euros? Perquè 400 euros és la barrera que marca la diferència entre delicte lleu, per baix dels 400 euros, o delicte greu, per damunt dels 400 euros. Llavors crec que a aquesta gent se'ls hagués hagut d'imputar un delicte de danys i administrativament inclús alteració de l'ordre públic per la manera que van aparcar els cotxes allà a la rotonda. Per altra banda, l'altra via que he comentat és que la Fiscalia volia estudiar quin havia sigut doncs, el comportament, l'actitud de l'Ajuntament relacionat al llaç groc. Ja no es va fixar tant en l'escultura, sinó que se centraven en el llaç groc. El llaç groc, com bé saben, no l'ha posat l'Ajuntament, no és un bé de l'Ajuntament, bé, és d'una associació, i el que passa és que nosaltres sí que vam destinar la brigada per netejar i arreglar el que era l'escultura. Quan la Fiscalia va fer el requeriment a l'alcaldia demanant factures de pintures grogues, no sé, és una miqueta ridícul, però és així, factura del llaç groc, i sí, la brigada era qui havia anat a pintar el llaç groc, des de l'alcaldia se'ls va contestar el que realment tota la població sap, si ha passat per davant de la rotonda, quan s'ha pintat. I és que la brigada no pinta el llaç groc. Qui va pintar, qui va despintar l'escultura sí que és la brigada, perquè és un bé municipal. Llavors, clar, la fiscalia en aquesta resposta, a més, perdó, vam negar-nos de que no teníem absolutament cap factura de pintura groga, perquè no la tenim, i ja està. Llavors va quedar justificada doncs l'ordre i el bon fer de les arques públiques. Llavors, directament, la fiscalia, doncs, òbviament, s'ha de veure obligada a arxivar aquesta causa.
Bueno, però això també és una miqueta tot el que està passant amb aquest procés, amb aquestes, a vegades, ridiculeses de la fiscalia o ridiculeses de gent. El que no pot ser és creiem en la llibertat d'expressió tots, la gent pot pintar llaços, la gent pot pintar banderes espanyoles, pot penjar banderes espanyoles, pot fer el que vulgui, però el que no podem fer és embrutar o fer malmetre els equipaments públics, no? Però jo torno a dir, jo resumiria, potser és la ràbia, és la quasi la impotència de veure molta gent que fem uns llaços, que és el que representa, i la fiscalia pues, continua la seva ridiculesa de fer, d'intentar posar, a veure si pot enganxar amb un alcalde, a veure si pot enganxar per penjar una estelada, com està passant altres ajuntaments, o per requeriments d'això, o per exemple l'alcaldessa de Berga 6 mesos per tindre l'estelada al seu ajuntament. Vull dir, la veritat, jo ho veig tan ridícul que sí que m'he d'alegrar que no ens hagin imputat al nostre ajuntament i sobretot al nostre alcalde, no? Evidentment, però que tot ratlla la ridiculesa i la veritat que es continuen pintant llaços grocs, que es continuen penjant llaços grocs, que no tenim por i que la fiscalia busca al final que faig el que vulgui.
Clar, jo crec que arrel del que ha dit Vicent hem tornat, no?, anys enrere, i tot allò que promouen i diuen doncs, la llibertat d'expressió i la llibertat ideològica doncs, queda realment reprimida activament, perquè això ha sigut un simple requeriment, el bon sentit de la paraula, de fiscalia, però realment, com diu Vicent, doncs, han hagut detencions, han hagut imputacions i, clar, doncs això realment és un problema. L'altre dia, veient vídeos d'estos pel Facebook, no?, vaig veure un llibre, un vídeo que explicava el per què aquí ens trobem actualment amb la situació de democràcia, com la trobem, no? Llavors t'expliquen doncs, la història i diuen que, clar, que com que del procediment de la situació de dictadura a la democràcia realment no es va fer un trencament absolut, que actualment mos trobem que en la democràcia hi han situacions de democràcia, però hi han situacions que encara s'arrastren d'ideologies de l'època de la dictadura del franquisme. I realment, analitzant-ho, estem en aquesta situació. Vull dir, és un problema.
La veritat és que Franco, ara estem parlant per a treure'l de llit d'estar enterrat.
Del Valle de los Caídos.
Sí. Però allí només estan els ossos, a moltes institucions, a molts jutjats, a molts estaments d'aquesta democràcia, entre cometes, tan fràgil que governa Espanya. Franco lo dejó bien atado y muy bien atado todo y encara està existent per tot. O sigui, no mos baixéssim en retirar els ossos. El que hem de retirar és el franquisme de totes les institucions, primer d'Espanya i després de Catalunya també. Bueno, de Catalunya, ja, com que m'ho volem anar allà, tant m'ho fa, no diguéssim, no, però que el franquisme allà deixi d'estar i deixi de ser una història, una llegenda, i que s'estudia com una part com una època negativa de la nostra història, en què ens van reprimir els nostres drets i els nostres drets democràtics, com sembla que s'està repetint ara també, que se'ns està reprimint, se'ns està deixant, no deixar votar, i per poder votar hi ha gent a la presó, i això jo no puc entendre. Els valors democràtics que se m'han inculcat no puc entendre de cap manera.
Si els sembla, ja que parlem d'aquesta qüestió,
t'agrada, això?
Es va complir un any de la presó dels Jordis, s'ha complit també un any de la proclamació de la República, també demà mateix es fa un acte, en aquest cas a la presó de Lledoners, que convoca per ser Esquerra Republicana, perquè el dia 2 es compleix també un aniversari de la resta dels empresonaments. Es van succeir molts de fets. I políticament la situació està complicada també. Quina visió en tenen? Ara seguirem parlant de més temes, però ja que estem en aquesta qüestió, no voldria deixar d'acabar de tancar el tema. Amb aquest aniversari, al final, aquesta efemèride, com analitzen la situació que s'està vivint ara mateix a Catalunya?
Jo, per mi, la veritat que és una situació molt trista. Com et dia, el veure que com a Europa els polítics que tenim exiliats no se n'han pogut sortir de cap de les maneres els fiscals espanyols ni el jutge estatal Llarena, del fet que la rebel·lió, en el cas de la rebel·lió, doncs no se'n surten ni per malversació, ni per rebel·lió, ni per res. I veure com aquí hi ha gent que fa un any que no veu les seves famílies, que hi ha gent que un any que està tancada a la presó, hi ha gent que pel simple fet de posar unes urnes hagi d'anar a seguir a la nostra presó, o pel simple fet de convocar una manifestació el dia 20 de setembre i pujar per dalt dels cotxes de la Guàrdia Civil per dir a la gent que s'anigués pacíficament per a casa i fessin un cordó de seguretat perquè la Guàrdia Civil pogués anar-se'n més tranquil·lament, siguin a la presó acusats de rebel·lió. Jo no sóc jurista com la Maite, però la rebel·lió només se pot entendre en armes, i armes on van a veure. Les úniques nostres armes que hi havia eren les urnes, les paperetes, els sobres i la gent, sobretot la voluntat i la gran voluntat de la gent, aguantant els cops que ens van fotre o intentant amagar les urnes o intentant camuflar per a poder anar a votar. Jo el dia 29 que vam celebrar, vam ficar les plaques el 29 de setembre aquí al nostre poble, recordant aquell dia 1, la veritat que me vaig emocionar molt, perquè recordant que vaig ser d'aquells dies que et sents orgullós de ser Calero, perquè el dia 1 aquí el poble va donar lliçó de democràcia, i democràcia que hauríem de dependre tots. Com vam dir abans, les institucions estan plenes de franquistes a tot arreu, gent que com un partit com el Partit Popular que no condemna encara els assassinats que va fer Franco, no els ha condemnat els assassinats del franquisme, i ells diuen que són demòcrates, faltaria veure-ho. I la veritat que estem en una situació, jo per mi a nivell personal, una situació pèssima, que només la recordava de quan m'explicava el meu avi de l'època de la Guerra Civil i la repressió, i veure com aquí sense armes, sense haver pegat un tiro, sense res, tenim gent represaliada. I jo, el que diem per la ràdio, jo, el que fiques en una notícia, o el que penges al teu balcó, que et pot caure el llamp damunt, com diem aquí a la cala, i és veritat, és una situació molt trista, i esperem que ens sortíssim i poguéssim fotre el camp d'aquest estat i ser una república independent el més aviat possible.
Ara sí, tancat el tema polític una mica, seguirem en política, en aquest cas, amb una denúncia feta per Esquerra Republicana en general, i en la qual també hi havia l'alcalde Jordi Casani, parlant sobre la situació dels plans d'emergències nuclears. De fet, es denunciava que els plans s'haurien d'actualitzar periòdicament, i que això l'Estat s'ho ha passat... No sé per on, però...
Pel forro, diguéssim.
Seriosament,
no?
Seriosament, no
estem en horari, horari infantil, però...
Denuncia que no s'haurien pres com tocaria.
Bueno, només cal que et facis una idea. La carretera de Penta, la carretera d'accés sud, que es diu ara, això és una obra que es comença, i pagats amb fons del Penta, se comença a planejar l'any 90 i la inaugurem aquest any passat. La veritat que veure com un poble com la Cala, si haguessin de fer un simulacre d'una explosió nuclear o d'una fuita nuclear, com ens quedaríem tots aquí la botella aquesta de la rotonda que ara hem fet nova, no? Per tindre uns mals accessos, no? Si a poc que s'encara al sud, o si a poc que s'encara al nord, igual. Estem condenats a passar, vull dir, no s'han fet obres ni millores. Per això fa 30 anys que no es fa cap simulacre, ni que s'actualitzen els plans. O sigui, el pla d'emergència nuclear d'avui en dia, doncs segurament potser encara contempla carreteres i camins que potser no existeixen, i això és, doncs, la veritat que és una vergonya.
Quan diem,
no?
Això parlem que... sempre dels plans en àmbit estatal o del conjunt, no pas del local, perquè en aquest sentit sí que l'Ajuntament
té el seu propi pla, però, doncs, però normalment, o sigui, si en cas de que passés alguna desgràcia, esperem que no, ja la vam viure fa uns anys i ben propet va estar, si s'hagués sigut a qual poble en aquells moments, si allò arriba a passar de dia, jo no sé el que hagués passat, la veritat, perquè estem amb un coll de botella amb ese poble, diguéssim, i no només amb ese poble, vull dir, quina és la via ràpida que tenim de vocació? L'autopista, però tenim una nacional encara en dos carrils, no tenim pràcticament res, i ja et dic, en 30 anys no s'ha fet res, perquè, clar, és que no hi ha les infraestructures promeses que es van dir. Una persona que viu, per exemple, que la fa tres escales, però ja no cal que la fa tres escales. Anem a Tivissa, camins, minuts, anem al Perelló, anem a Vandellòs, potser Vandellòs ho tenen una miqueta millor a l'autovia, però estan uns plans molt, molt desfassats i per actualitzar. I clar, la veritat que s'havia de denunciar això, i la millor manera era fer, doncs, amb tots els alcaldes i per pressionar perquè se facin aquestes obres de millora, i que es facin, doncs, s'actualitzin els plans de vocació, per si un cas no tinguessin que repetir ja la desgràcia que vam tindre l'any 89, era 89, crec, i la veritat que no esperem que esperem 30 anys més perquè ens acabin la carretera d'accés sud o perquè ens facin un altre pont per una millor evacuació.
Veurem quines, si totes aquestes demandes que fan els alcaldes republicans del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre s'acaben complint, almenys si els escolten, des de part del govern, i actuen, aquesta seria una cosa important.
Maniobres de llars sí que n'ha fet ara últimament.
Sí, la passada setmana em sembla
que... I també s'ha fet un gran quartel de la Guàrdia Civil amb un polvorí a la Vandellòs 2 per, no ho sé, suposo que és per a vigilar la infraestructura en cas de que hi hagi una sublevació independentista, però bueno, aquí sí que hi ha diners per a fer aquestes coses, però per a fer millores als nostres salts, a les carreteres o punts d'evacuació, doncs no, que no hi ha diners per a això.
Parlem, si els sembla, per acabar, de serveis socials. Aquest està sent un any justament amb novetats en l'àmbit de serveis socials. S'està posant en marxa tot aquest projecte del Servei d'Intervenció Socioeducativa, amb el Servei d'Atenció Diurna, a l'Escola Sant Jordi, s'ampliarà amb un cafè en famílies, i a més també, no només aquests serveis que són fora de les oficines de serveis socials, sinó que també s'ha reforçat o reforça la presència dels serveis socials a les oficines municipals, en aquest sentit, enguany amb un nou educador, si no vaig equivocat, i... de cara a l'any vinent, amb el reforç també dels serveis administratius.
Bueno, no és ben bé així.
Més o menys?
Sí, ara al gener no tenim un nou educador, sinó que l'educador social que tenim ara, en comptes de 3 dies, doncs vindrà els 5 dies de la setmana. Això és una demanda que hi ha altres entrevistes que havíem parlat, sempre ho havíem comentat, que la Generalitat, per número d'habitants, era quan feia el repartiment dels dies i hores d'atenció de treballadors socials i d'educadors, però clar, nosaltres, la nostra demanda des de la població de l'Ametlla de Mar, que com sabem som la segona a la llista d'atencions de serveis socials de les Terres de l'Ebre, clar, nosaltres necessitàvem doncs un reforç més i que realment, com un plus, i que no ens fixessin aquestes hores de dedicació d'atenció en base al número d'habitants, sinó en base al número d'intervencions. Ara ho hem aconseguit, passem, com dic, de 3 dies a la setmana a 5 dies. Clar, això és alguna cosa molt positiva perquè, clar, moltes vegades la gent no entén com és que tenim un educador social 3 dies i venen aquí els 3 dies i potser algun d'aquests 3 dies no està. Clar, també s'ha d'entendre que els treballadors socials d'aquí, treballadores socials i educador social, fan sortides a domicilis i, clar, s'han de repartir doncs, totes les tasques que tenen durant la setmana, durant les hores que tenen destinades aquí. Això serà a partir del proper mes de gener i seguirem amb Josep Maria, que és l'educador social que portem quasi bé, farà un any i pico, potser. Llavors, per altra banda, també farem un reforç d'una persona administrativa i estirar aquí 2 dies a la setmana. Això està pensat també perquè d'entre totes aquestes tasques que us dic que s'han de fer des de serveis socials, també està l'atenció telefònica. La gent, doncs, òbviament, no, sense cap mala intenció, no se'n donen compte, truquen per telèfon per demanar hora, truquen per telèfon per dir que els hi falta un paper, truquen per telèfon per qualsevol qüestió. Llavors, clar, això endarrereix aquest temps, doncs els hi resta que el destinin a altres tasques. Llavors tindrem una administrativa, inicialment estarà 2 dies a la setmana, però no descartem des de l'Ajuntament doncs, poder agafar una persona doncs, que cobreixi els altres 3 dies d'aquestes tasques administratives. Però bueno, potser si bé encara ho estem valorant, ho estem pensant, i mirarem si es pot ajustar doncs, els pressupostos. Si no es pot ajustar, mirarem doncs, alguna via, tipus en pràctiques, per exemple, però insisteixo, el que és segur són aquests 2 dies setmanals. Encara falta que es designin aquests 2 dies. Demanem que sigui dilluns i dimecres, però bé, està tot per parlar. Llavors també no em faré pesada doncs, insistint i remarcant doncs, tots els projectes que impulsem des de serveis socials, però bé, simplement dir doncs, que tots aquests projectes són per millorar la qualitat de vida de tots els caleros i caleres, dels nouvinguts, de la gent que resideix aquí i, en fi, seguim. Llavors, si qualsevol persona doncs, té qualsevol necessitat, doncs, que no dubti en acudir que serà acollida.
Doncs hem volgut parlar de serveis socials per tancar aquest espai de portaveus amb aquestes novetats, amb aquestes notícies sobre aquesta ampliació d'horari d'educador social, també amb aquest reforç a l'administració a partir de l'any vinent. Acabem. Bon Tots Sants. Suposo que estan, no sé si sortiran de festa o no pel municipi. No. Suposo que dissabte sí que faran una passejada pel racó dels joves, no? Per l'últim concert.
Nosaltres ja no tenim edat per a sortir. Però, Vicent...
Bueno, mai...
Però no, sempre, sí, sempre. Anirem a la festeta, anirem al túnel del terror a veure aquest any.
I més que Bon Tots Sants, jo també diria Bona Castanyada, que ens estem americanitzant molt en el de Halloween. Jo crec que tenim una festa molt catalana com és la Castanyada, que l'hem de preservar i l'hem de cuidar i l'hem de mimar perquè és una festa nostra.
Uh-huh. Han tastat ja panellets i castanyes ja? O
panellets i castanyes, ja. Bueno, panellets ja m'agraden bastant,
ja han picat.
Jo castanyes només, eh? Bueno, doncs, ara m'he de posar els panellets.
Regidors, gràcies, bon dia i també bona castanyada.
Gràcies,
bon dia.